díselo, Manolo.
No te voy a dejar jamás, jamás, jamás. Ni no te voy a fallar.
Jamás, jamás. Café Quijano, juntament amb Carlos Baute, l'últim que ha tret aquests tres germans lleonesos, juntament amb el cantant sud-americà Carlos Baute. De moment és una cançó, no sé si hi haurà algun treball discogràfic, però ja han avançat aquesta cançó, que m'imagino que sí. Molt bé. Arribem al punt de les 12 i és aquell moment que donem ja pas al que és aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, obrim aquesta segona hora, des d'ara fins al punt de la una, i com sempre ho fem amb el que és l'abans de l'informatiu. A la una ja saben que hi ha notícies, i ara l'Abel ens explicarà què és el tema, quins són els temes que tractaran. Bon dia. Què passa?
Bon dia, Joan.
Què és això?
Això?
Què és?
Això, aquests crits que heu escoltat, és l'ambient que es vivia en la sessió plenària d'ahir al vespre a l'Ajuntament.
Carai, Déu-n'hi-do, eh?
I això... Torna, puja. Són uns segons. Són el moment que s'havia suspès el ple, perquè el públic no deixava evolucionar els arguments que es feien a la taula, i van entrar les forces de seguretat, és a dir, van entrar una parella de policies locals i una parella de Mossos d'Esquadra a convidar aquella gent que no se sabia estar, diguem-ne, callada, els van convidar a deixar la sala. Què passava? Doncs que l'Ajuntament aprovava el conveni amb el Consell Comarcal per prestar el servei de reculls abandonats o perduts a la via pública. Un tema que provocava la indignació fins a aquests nivells de crits, d'increpacions, etc. Bàsicament, seguidors de l'associació L'Anxova Peluda, que s'havien manifestat abans del ple a la plaça, demanant la no aprovació d'aquest conveni, demanant que l'Ajuntament no derivi cap a Figueres, cap a la gossera de Figueres, els animals que recullin de la via. Diu el titular, o havia preparat una entradeta on explicava també que els crits i insults dels manifestants van provocar la suspensió momentània del ple i la intervenció de la policia. Us n'hem preparat diferents fragments de com es va desenvolupar aquest ple, molt tens en alguns moments, i doncs que en coneixerem algun detall a l'informatiu de la una. De totes maneres, si sou seguidors d'alguna xarxa social, n'haureu llegit prou resums. Nosaltres intentarem posar els punts sobre les is i recollir allò més destacat de totes les intervencions dels diferents grups polítics, també en fragments com aquest que hem escoltat dels crits, que això no era la plaça, això no era el carrer.
No, això era dintre.
Això era en un espai noble com és la sala de plens de l'Ajuntament, plena a vessar. Ahir era un ple realment ple, i també s'ha de dir doncs que tens i desagradable en més d'un instant. Aquest va ser el tema principal de tota la sessió. La resta van quedar com a absolutament secundaris davant aquesta escena tan desagradable, que hauríem de recular molt i molt enrere per trobar algun moment en què comparar-ho. Tu que ja tens una edat,
sí,
algun any més que jo, fins i tot recordaràs també l'atenció que hi va haver a l'època del catastre.
Un catastre, exacte.
Que encara, sí, que han passat més de 25 anys ja d'allò, i encara recorda com aquella època més tensa políticament parlant a l'escala. Doncs aviam, ara a l'interior del ple no és que políticament hi hagi molta tensió entre els dos grups, si vos sí, entre equip de govern i Esquerra Republicana, però ni molt menys com el que jo recordo del catastre, que és quan vaig començar a fer informatius aquí a l'escala. Però l'escena d'ahir al vespre és d'aquelles que es poden dir ben bé com a lamentables. perquè hi hagi més discrepància o menys per un acord polític, mai s'hauria d'arribar a escenes com la que, les que van viure ahir al vespre.
No, no sé si va haver-hi algun altre plexis amb algun assumpte d'escoles o així. Pot ser?
Sí, però no arribant... Ahir va haver una actitud, diguem-ne, hi ha hagut manifestacions a l'interior del ple. No fa massa mesos hi havia pancartes també en
sí,
temes,
pancartes,
amb els últims amb temes d'allotjament o de vivenda social, en tema d'escola segur que n'hi havia hagut, però interrompre el desenvolupament del ple com s'interrompia ahir, no mai.
Tu has viscut...
Perquè hi pot haver presència, hi pot haver pressió, el públic fa pressió quan hi és en massa, però agradi o no agradi, la normativa del ple és la que és. I el públic, almenys a l'escala, el públic no intervé, no pot intervenir en el ple. Pot observar, pot escoltar, però no pot intervenir. Ens agradi o no ens agradi? Es podria canviar, segurament, però ara mateix els plenaris de l'escala són marcats per un reglament, i aquest reglament és el que és. I quan l'alcalde o un regidor està exposant el contingut d'un punt, el públic no li pot, no el pot cridar, no ho feu, no ho feu, no ho aproveu, això. Dius, el reglament és el que és, punt. Llavors, en tot cas, la manifestació es va desenvolupar dintre d'uns termes, res a dir, hi havia centenars de persones a la plaça de l'Ajuntament, i desenes de gossos defensant que això s'hauria d'arreglar a l'escala, no anar a la gossera de Figueres, que consideren que fa un tracte molt injust en aquests animals. Llavors, la cosa es va passar de frenada dins la sessió plenària. Punt. Ho intentarem explicar, però també explicarem què és el que es debatia, quines són les condicions que convenia l'Ajuntament amb el Consell Comarcal per a la gestió d'aquest servei i què és el que podia o no podia fer des de l'escala l'anxova peluda i com ho veuen els diferents grups polítics. Aquest serà el contingut de la notícia d'obertura i quasi monogràfica de l'informatiu d'avui. Hi haurà, però, altres temes. Sintonia. Perquè destacarem que les teranyines del port de l'Escala han arribat a port avui carregades de bonítol. Més de 5.000 quilos de bonítol.
Carai.
És una cosa absolutament excepcional. Sí. De fet, quan s'arriba aquest temps, al setembre o així, sempre hi ha algun dia de bona pesquera que es puja. Les xarxes, ho dic bé, escalencament parlant.
Xarxes.
Les xarxes.
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 L'escalenc. Sí, xarxes.
El bon escalenc parla de
xarxes.
De xarxes.
Sí, senyor.
No?
Sí.
Amb les xarxes d'aquesta espècie de tonyina, o aquest cosí germà de la tonyina, el bonítol. Però els 5.000 quilos que s'han pescat aquesta nit, és en un sol dia, és una pesquera absolutament excepcional. També parlarem d'inicis de curs, i ara tu em diràs...
Ja fa dies
que ha començat el curs. Per la mainada de primària, sí. Pels de secundària, sí, també. I els adults? Quin dia comencen els adults?
Quin dia els hi toca, els adults?
De moment, als adults els hi toca anar a inscriure al curs que creguin oportú. Aquesta setmana és la setmana per fer-ho. S'ha iniciat el període d'inscripció als cursos de l'Escola de Formació Permanent d'Adults de l'Escala, així com dels tallers de memòria de tardor, que a l'hora d'inscriure's, amb una hora, ja hi havia 42 persones apuntades.
El taller de memòria?
El taller de memòria. És a dir, tothom ha tingut la memòria suficient per recordar el dia i l'hora que s'obrien les inscripcions. Compte.
Està bé, això.
Esports, crònica d'Ivan Garcia per parlar del sènior masculí del Club Bàsquet de l'Escala, que competirà a la tercera territorial amb l'objectiu de recuperar la tercera catalana. El tècnic serà Goran Minic, ja que Albert Comas passarà a ser jugador per ajudar un equip que s'ha quedat sense Pau Esponellà i sense Litus Martini. A l'agenda d'activitats que acompanya cada dia l'informatiu, la protagonista total i pràcticament absoluta és la Festa de la Sal, 22a edició, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Però no només de Festa de la Sal viu l'agenda d'aquesta setmana, i citem també un nou concert dels clàssics L'Escala Empúries, dissabte a les 7 a l'Església de Sant Martí d'Empúries. Per acabar i arrodonir-ho tot, el temps, previsió meteorològica per avui i per demà, càrrec de Sergi Corral. Si avui vivim un dimarts plenament estiuenc, demà a la tarda s'atansa algun xàfec.
Sí, senyor, canvis de temperatura. I espero que no... que diumenge puguem tenir una tarda tranquil·la.
Diumenge i dissabte.
I dissabte també. Sí, dissabte, temps, i diumenge sobretot.
Oh, perquè, diumenge, perquè diumenge tu vols anar a futbol, ja t'entenc.
Clar, porto dos partits seguits.
Ja t'escolto.
Estava mirant un d'aquests mapes de llarga durada,
sí,
que hi veia alguna gota passar.
I jo que hi vaig de 100 en 40, sí, de 100 en 40 m'acosto amb un camp de futbol i el dia que hi vaig, xàfeca i pluja batent, dius, ostres, no ho sé si mantindré l'afició. O la perdré, la poca afició que tinc. No ho sé. 12:10, fins aquí l'abans informatiu.
Ara, per plens, així moguts,
sí,
està l'època de Joan Bau, la plaça es feia petit.
Has de pensar que aquells plens fins i tot són pre-ajuntament nou.
Sí.
Mira.
Deixava la finestra oberta i la gent posava allà a la plaça, perquè a dintre és que no hi cabia ningú. Just els 11 regidors que hi havia aquella època, i la finestra estava oberta i la gent els seguia des de fora.
I no serà que aquells plens van generar tanta afició del poble a seguir-los, que d'aquí em va venir la necessitat de construir l'Ajuntament nou?
M'imagino, et van veure, ostres.
Ho dic amb tota la ironia del món, allò agafant el símil del Camp Nou. El Camp Nou qui el va construir?
En Cubala.
En Cubala. Va ser per culpa d'en Cubala que vam de fer el Camp Nou.
L'Ajuntament nou per culpa d'en Joan Lau. Sí, però eren moguts, que bueno, eren plens de sortir al diari l'endemà, a quasi primera plana, depèn de quines sessions.
Amb l'afició de que això, per als més jovenassos, era la primera legislatura d'Ajuntament Democràtic. Era el mandat del 79 al 83.
Exacte. Que va ser molt, molt, molt entretingut.
Ja ho crec. Per tot el que m'anant explicant. No el seguia pas jo encara la política local. Llavors era molt tenra. Molt tenra i xurí, jo, llavors.
Molt bé, doncs, Abel, t'esperem ja al punt de la una per anar ampliant continguts.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, doncs, l'Abel ja ens ha explicat el que tractarà avui l'informatiu, concentrat, sobretot, a la informació sempre que hi ha ple i, sobretot, pel que va succeir en aquest ple, que ja n'hem escoltat un petit fragment amb aquests crits que hi va haver-hi per part de la gent que finalment va ser desallotjada, i també d'altres notícies, però principalment, sobretot, l'anàlisi de com va anar el ple, doncs, pot ser molt interessant per tot el que es va esdevenir i que doncs, feia temps i temps i temps que no es veia a l'Ajuntament de l'Escala. Hem vist alguna vegada algun d'aquests plens, algun ajuntament que també ha estat mogudet d'altres llocs, però aquí a l'Escala, de moment, tot semblava que altra manifestació, però sense arribar els límits de que es va arribar ahir, amb aquest ple ordinari del mes de setembre.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs continuem. Aquí el més calent a l'Aigüera són les 12:13, diríem mal punt, si estiguéssim al temps de quina. La quina que viatja, com no ens en donem compte, ja hi serem. Hi serem, perquè tot va continuant, tot va seguint el seu ritme, i a vegades és allò que sempre no ens donem compte, ja van passant els dies, i quan te'n vols donar compte, ja allò que en parlaves fa uns dies ja és realitat. Molt bé, però tot això ja hi arribarem. Bé, ens anem a posar-hi música amb tot això, i ens anem amb un dels treballs discogràfics que van fer conjuntament Víctor Manuel i Pablo Milanés, i que va esdevenir tota una sèrie de concerts, i d'aquí en van fer aquest treball discogràfic. Hem escoltat aquesta cançó de Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol, juntament amb Pablo Milanés.
Siempre digo la verdad, como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre ideal, se despierte el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. De tu sangre en el papel, de todo lo que escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un tirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Sangre en el papel, todo lo que escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. Y a pesar de todo, tú me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un tirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol.
El més calent a l'aigüera.
Pablo Milanés, amb aquest Soy un corazón tendido al sol, d'aquest En blanco y negro, aquest treball discogràfic que varen fer Víctor Manuel i el cantant cubà Pablo Milanés, de la nova trova cubana, d'aquests nous cantants que varen sortir i varen crear aquest grup d'aquestes veus, sortien als anys 80. I d'això, doncs, d'aquesta sèrie de concerts que van fer aquests dos cantants, es va fer aquest treball discogràfic, i hem escoltat, doncs, Pablo Milanés interpretant aquest tema de Víctor Manuel, algunes cançons. Aquí unes cançons de Pablo Milanés els interpretava Víctor Manuel, algunes de Víctor Manuel Pablo Milanés, i algunes els feien conjuntament. Bé, doncs, continuem aquí el més calent a l'aigüera, aquesta segona hora, que, entre altres coses, tindrem d'aquí una estona, parlarem d'activitats, destacarem quines són les activitats per aquesta setmana concentrades, com ja explicàvem, dintre la festa de la Sal. També la Judit Covenya ens portarà l'endivinalla de la Quincalla. Recordarem algun dels capítols, s'estan ja preparant els capítols nous d'aquest programa que ens porta Judit Covenya en col·laboració amb la Belfont, aquests rodolins i adagis. També tindríem el Sabies què del Cedre, aquestes càpsules d'història local, avui amb la figura d'Albert Martí. I ja de seguida en Paco Torres ens portarà més històries de la ràdio. Per acabar, s'obrirem els números, obrirem els telèfons, no els números de telèfon, no els obrirem, sinó la línia telefònica per qui vulgui participar. ja estan obertes, els obriran perquè puguin parlar aquí amb nosaltres en directe, si volen fer-ho. Saben que els 5-10 últims minuts els dediquem a les persones que ens vulguin entrar en directe, perquè si no també ja ho poden fer-ho a través del 972-77-1000 o 627-40-53-99. Bé, i és aquell moment que anem a l'apartat d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I com dèiem ahir, que començàvem agenda i eren diguem tots aquests dies, concentrat tota l'activitat en... La festa de la Sal, que comença divendres, dia 20, a les 7 de la tarda, a l'Alfolí, amb els actes inaugurals, cants i danses de gitanos del Rajasthan i cants i danses dels gitanos de Catalunya. Aquesta activitat té un preu de 5 euros i es fa al museu a l'Alfolí. Museu de l'Alfolí. També altres actes, hi haurà el cercabars que porta a terme el cor Indica. Començaran a les 10 del vespre i el recorregut s'inicia al restaurant Ultramar. Per dissabte, dia 21, l'activitat comença a les 10 amb les portes obertes als museus, al Masley i l'Alfolí, per continuar també a la mateixa hora, hem dit dues activitats que es faran a la mateixa hora, el concert de maneres amb els grups Orells de Mar i La Vella Lola, que es farà a la Riba Nova. Entre altres coses, hi haurà les visites guiades a la Casa de Pescadors de Can Cintoixuà, conferències, tallers tradicionals i la trobada de cançons vora el mar, que això ho insistim, sobretot, perquè passa de divendres a mateix dissabte i a les 12. Al migdia hi haurà aquesta 15a trobada de cançons vora el mar, que aquesta vegada, en comptes de fer-se la Riba Petita, es farà a la Punta. I a la tarda, l'acte central, com és l'homenatge a oficis, homenatges i oficis antics, i també l'ofrena de la Sal. Per acabar tota l'activitat, hi haurà el ball de fi de festa amb els mongrons a la Riba Nova a 11:15. Pel que fa a diumenge, dia 22, destaquem la neteja del fons marí amb una àrea de neteja que es farà de la platja de la Creu a la Punta de l'Olla, una activitat que porta a terme a l'escola Club Nàutic L'Escala. L'activitat comença a les 10 del matí. Bé, doncs aquestes són les activitats que destaquem dintre l'agenda d'activitats. I canviem i anem amb aquestes endevinalles de la quincalla, amb aquests adagis i rodolins que ens porta la Judit Covenya en col·laboració de la Belfont. Avui, amb gendres i nores.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert, ara en fa 100 anys.
Què, Judit? Quines dites ens portes avui?
Mira, he trobat tot de dites que parlen o malparlen de gendres i nores, de sogres i sogres, de mullers i marits. La primera diu: quan se li embussa la higuera a la nora d'en Canús, s'agenolla i a Déu prega que la lliuri de l'embús.
Pobra noia. En tens d'altres?
Sí, ara va del gendre. El gendre d'en Carabassa, de tot ronca que en té poc, quan no ronca, que en té massa.
Ara en recordo un que parla de les bones combinacions de joc entre parents. Diu: bona joga, el marit amb la muller i el sogre amb la meva sogra.
Bona, la saps aquesta altra? Muller que no menja quan vos, menja més que dos.
Caram, quines coses. Doncs jo en sé una altra que diu: raons de marit i muller, de la casa al carrer.
potser que recordem el darrer que vam dir a l'últim programa, no? I li dem la solució.
Sí, sí, mira, feia: val més trumfes a gust que pollastres a disgust. Aquest era el final que buscàvem, a disgust. És a dir, val més trumfes a gust que pollastres a disgust. I per avui, quin hauran d'acabar?
Doncs mira aquest. Muller artera sempre té... L'endevineu?
I no és pas una pista, però moltes pes...
N'hi ha.
I si el sabeu, doncs truqueu, poseu-vos en contacte amb la ràdio, telèfon, WhatsApp, xarxes socials, podeu fer-ho i ens trobareu, perquè...
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
El més calent a l'aigüera.
Gendres i nores, les protagonistes avui de l'endivinalla de la quincalla. I de l'endivinalla de la quincalla anem a aquestes càpsules d'història local que també els hem recuperat aquesta temporada. Ja els havíem escoltat, però no dintre el magazín El Més Calent de l'Aigüera, sinó entre programes, dintre la programació que es anava fent durant la setmana, sempre, sobretot, entre moltes vegades entre un programa i l'altre, doncs, escoltàvem una d'aquestes càpsules. Els hem recuperat i és el que cada dimarts escoltarem abans d'anar a les històries de la ràdio, històries locals. I avui ens parlen de tot un personatge com va ser Albert Martí. Sabíeu qui era Albert Martí?
Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que... Sabies qui era Albert Martí?
L'Albert Martí Galceran va néixer a l'Escala el 13 de gener del 1881. Era fill dels carnissers Joan Martí i Anastàsia Galceran. El seu pare, que tocava el cornetí, l'inicià en la música i, junts, xaixo, li feu el solfeig, que després amplià estudiant clarinet i tenora amb l'escalenc Salvador Sastre, amb Badó Gall. Als 13 anys debutà a Ventalló amb la cobla L'Aliança, de l'Escala, i l'any següent passà a la cobla Els Rossinyols, de Castelló d'Empúries, encara que entre els 16 i 18 anys estudià al Conservatori de Barcelona i perfeccionar els estudis de tenora sota la direcció del mestre Porrini.
El 1900, als 19 anys, entrà a la prestigiosa formació La Principal de la Bisbal, on hi romangué durant 22 temporades, fent de primer tenora i representant. A més, a la Bisbal feu de professor de tenora, clarinet i tible a diversos joves, entre ells Lluís Cotxo o Pere Mercader. A l'inici de 1922, es domicilià a Barcelona, ingressà a la banda municipal de la ciutat comtal i fou cofundador de la Cobla Barcelona, formada majoritàriament per gironins. Als baixos de casa seva fundà l'Acadèmia Albert, la primera escola per l'ensenyament de tenora, tible i clarinet, per la que passaren nombrosos deixebles com Jaume Vilà i Malic.
L'any 1929 fundà la cobla Barcelona Albert Martí, conjuntament amb nombrosos intèrprets gironins, entre ells el tible escalenc Cinto Hereu i el tible Joan Puig, en Joan de Pals. La seva vinculació amb la Generalitat Republicana feu que, un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, fos reprimit pel règim franquista. La formació musical es reagrupà novament la temporada de 1941-1942 com a cobla Albert Martí, però es dissolgué el març del 1948.
L'Albert Martí, conegut a l'Escala com en Berto de la Tenora, mantingué amistat i conegué personalitats de la talla de Juli Garreta, Stravinsky, Manuel de Falla, Strauss i d'altres. Però fou el seu amic Pau Casals qui l'anomenà el rei de la tenora. Dominà tant aquest instrument que Agustí Cuí li dedicà la sardana a l'Albert Martí, Josep Saderra, l'Encís, l'Estany, i Antoni Puig, Antonet, les titulades Barcelona, Albert Martí i Dolçalina.
A més de ser un excel·lent i excepcional tenorista, l'Albert Martí també va endinsar-se tímidament en el món de la composició de sardanes. Tal fou aquesta timidesa que sols es coneixen 5 títols deguts a ell: A la meva neta, Lina, Manolita, Nostra dansa i Regina de Vallfogona, datada el primer semestre de 1947, ja que Albert Martí moria el 14 d'octubre del mateix any, a la ciutat comtal.
Laia Bruguera i Ildefons Clos us han presentat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del Cedre per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
I després d'aquestes càpsules d'història local, anem a un altre tipus d'històries, com és històries de la ràdio. Paco Torres, bon dia, bona hora, benvingut una setmana més.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia.
Bon dia, molta alegria.
Molta alegria de moment.
Que no manqui.
Exacte. Molt bé, un nou lliurament de l'any 91. Estem al 91, eh? Perquè
no,
ja... 90?
92.
92 ja, carai, sí que és veritat.
Més de maig.
Ho he escrit malament, ara ho rectifico per... com hagi de tornar a fer el guió per la setmana que ve, que no torni a posar el 91. 92, sí que és veritat.
Estem al 92,
sí, sí, perquè avui
maig...
ja en parlarem d'una cosa molt important del 92.
Sí. Ja. Bueno, aquest 92 ha sigut... serà llarg, eh?
Sí.
Perquè de la història
serà llarg. Van passar moltes coses, el 92, eh?
I comencem, mira. El dia 1, la cadena COPE crea Cadena 100. Mm. Una nova xarxa de radiofórmula musical... A la província de Girona la freqüència en FM era és el 89.4. Els seus estudis centrals estan a Madrid i per tot Espanya és amb freqüència modulada. Una que es va inaugurar en aquell dia era és Extra FM.
Extra no sé si encara existeix. No?
Aquell sí que existeix.
Existeix.
En aquell temps tenia 3 freqüències: a la Jonquera, 87.8, a Maçanet de Cabrenys, 90.2, i a Sant Feliu de Guíxols, 101.3. Actualment, el dial és al 103.7 a Santa Cristina d'Aro. Mm. O sigui que sent, és una emissora musical juvenil.
Suposo
fan
que...
notícies cada hora, 3 minuts.
Extra FM, sí, me sona d'haver-la escoltat, però no sabia ara que, com que hi ha diverses, tantes emissores
sí,
musicals...
Sí, bueno, és que he mirat la llista i vaig fer una llista nova de les emissores que hi ha ara i és llarga.
Sí, no.
És llarga, la província. El dia 6 mor Marlene Dietrich. Dietrich, actriu nord-americana d'origen alemany a l'edat de 88 anys. I aquell mateix dia, final de la Recopa d'Europa, partit disputat a l'estadi de la Luz a Lisboa amb 16.000 espectadors. El Peter Behrmann va ser campió davant de l'AC de Mònaco per 2-0. I el dia 9, Festival de la Cançó d'Eurovisió 1992. La 47a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió va celebrar a Malmö, Suècia, presentat per Gerard Treufiger i Lídia Capolicinio.
Noms complicats,
sí.
En suec.
Escoltarem les 3 primeres cançons, començant per la tercera posició, que va ser de Malta, amb
carai,
la cançó...
Curiós, Malta, que arriba allà.
Sí, amb la cançó Light Child, Niño Pequeño, interpretada per Mari Spiteri. amb 123 punts. Escoltem-la.
The child, you look, it pains me. It's an answer your eyes seek. Can't you see what shadow of a soul I've come to be, tired of the sea.
I ara escoltarem la que va quedar en segona posició del Regne Unit amb la cançó One Step Off Out of Time, Un Paso Fuera de Tiempo, interpretada per Michael Bay amb 123 punts. Escoltem. Hem de dir que encara en aquell temps hi havia les orquestres en directe.
Tot és enllaunat, però abans sí que...
Sí, tot era en directe.
En directe.
Les orquestres amb el seu director,
sí.
Conjunts, però tot en directe.
I el que presentaven el d'allò, i dirige l'orquestra el maestro.
I en primera posició és d'Irlanda, amb la cançó Win Me, Porque a mí, interpretada per Linda Martin, amb 155 punts. Escoltem. Espanya va quedar en 14a posició amb la cançó Todo es la música, interpretada per Serafín, que va obtindre 37 punts. Aquest cantant amb la cançó tocava el piano i portava
ulleres.
Era invident.
Ja ha anat dues vegades al festival de la
Sí, era invident.
Serafín Zubiri.
Mm. Escoltem-la.
Una vez más, para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento te llena de fe.
Una veu maca, una veu...
Sí. Cantant invident, que era la primera vegada que participava, després, més endavant, es va fer un concurs per escollir qui era el representant, no me'n recordo quin any, i també va guanyar Serafín Zubiri, vol dir que ha participat dues vegades. I, curiós, perquè va guanyar Irlanda, i Irlanda crec que és un dels països que ha guanyat més vegades el Festival d'Eurovisió.
Ja t'ho diré, ja farem...
Penso que va per aquí, perquè, déu-n'hi-do, i, bueno, i ara... I és curiós, perquè també... Els temes eren més tirant a balada.
Sí, d'aquell temps tot eren balades.
Vull dir que tant inclús la Serafín Zubiri com la que ha guanyat, com la tercera i la segona, el més mogudeta, però ritme més lent, eh?
Més lent.
No eren aquelles cançons festivaleres que diuen...
Com ara, que són festivaleres, d'aquell temps eren melodies a escoltar. Bueno, seguim. El dia 15 de maig, astronautes europeu i espanyol. La ràdio informa que Pedro Duque, un madrileny de 29 anys, enginyer aeronàutic, és un dels 6 astronautes seleccionats per l'Agència Europea de l'Espai. Entre aquests sortia 2 candidats que aniran al mes d'agost a Houston a formar part del primer quadre d'astronautes internacionals.
L'actual ministre, en Pedro Duque.
I el dia 17 acaba la Volta a Espanya, com ja hem dit en el capítol anterior, el suís Tommy Rominger guanya la Volta a Espanya. I el dia 20, un gran dia a Culer. Final de la Copa d'Europa, partit disputat en l'estadi de Wembley, amb la presència de 70.830 espectadors, quasi la meitat eren del Barça.
O Wembley vell, encara.
Vell, sí. El Barça, el Barcelona contra la Sampdoria. L'entrenador del Barça, en Johan Cruyff, va dir als jugadors, abans de sortir en els vestuaris, sortir al camp, salit i disfrutat. Això són unes frases... Sí,
però que ha quedat, de les frases mítiques
d'en Cruyff. I escoltarem l'alineació del Futbol Club Barcelona en so de la televisió.
Zubizarreta, Nando, Parré, Koeman, Juan Carlos, Vaquero, la sorpresa, Julio Salinas, amb el número 7, Julio Salinas, que formarà a punta matac amb Risto Stoikov, número 8, número 9, Laudrup, 10, Guardiola, 11, Eusebio. A la banqueta del Barça, José Ramón Aleixant com el 12, el 13, Carles Busquets, porter suplent, Chiqui Beguiristany, Miquel Àngel Nadal i amb el número 16, Joan Antoni Goicoechea. Queda fora d'aquesta convocatòria Richard Bischke, que va sofrir ahir una petita lesió. L'equip del Futbol Club Barcelona amb samarreta i pantaló de color taronja, la taronja mecànica.
L'àrbit va ser l'alemany Aaron Schmidt-Duber. Un nom una mica...
complicat, com tots els noms alemanys. Hi ha països que tenen els cognoms molt complicats, eh? No són Sánchez, ni Rodríguez, ni Pérez, ni Martínez.
En el Barça les substitucions van ser aquests, Goicoechea per Julio Salinas en el minut 3 de la segona part i Alessandro per Guardiola en el minut 23 de la pròloga, o sigui, en el minut 7 de la segona part de la pròloga. Per la Sampdoria van jugar Pagulchia, Manini, Catanec, Pari, Huertzov, Lana, Lombardo, Tosino Cerezo, Viali, Mancini i Ivano Bonetti. Substitucions a Berenesi per Ivano Bonetti en el minut 27 de la segona part i Busso per Viali en el minut 11 de la primera part de la pròloga. Tant el Barça com la Sampdoria van tindre les seves oportunitats per marcar, tant a la primera part com a la segona, però al acabar els 90 minuts, 0-0. I va arribar a la pròloga de 15 minuts cada part. I ara què va passar en aquesta segona part de la pròloga amb la veu de Joaquim Maria Pujal per Catalunya Ràdio? Escoltem-lo.
Contra la Sampdoria, una falta bastant perillosa, ideal per Koeman. Una falta ideal per Koeman perquè la piqui amb el peu esquerre. Som al minut 5 amb 30 segons de la segona part de la pròrroga. Ha estat una retenció a l'interior, a l'exterior de l'àrea, una retenció de pilota. El Barça no fa el canvi, sí.
El mateix Guardiola ha sigut qui ha demanat a l'àrbitre que es pogués fer el canvi, però de moment sembla que no es farà.
És una falta ideal perquè la piqui Koeman. Tot que ho fes al seu costat. Som a minut 5 amb 55 segons de la segona part de la pròrroga i aquesta falta per retenció és a punt de picar-la al Barça. Atenció, demana distància Koeman. David la marca distància de la barrera. Al costat de la pilota Stoichkov, Vaquero i Koeman. Picarà Stoichkov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Stoichkov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Acaba d'aconseguir que el Barça sigui materialment a un mil·límetre
l'àrbitre d'aconseguir la Copa d'Europa. Un flec i picat per Koeman, tal com havíem dit. Havia tocat Escolxo, havia parat Vaquero, i Koeman ha picat amb el tèlet un xut potentíssim. Una canonada duríssima que ha significat pel Barça el primer gol del partit. Koeman, el minutet de la segona part de la pròrroga d'un flec i que acaba d'aconseguir l'1-0 pel Barça.
1-0. Va empatir aquests 8 últims minuts perquè també la Sampdoria va atacar, Subisereta va fer una gran parada, i al final del partit va ser una mica llarg aquests 8 minuts, però mira, 1-0.
La Sampdoria tenia un bon equip, tenia Antonio Cedezo, en Viali, en Lombardo, que era aquell jugador calb, vull dir que era un equip, així és que havia arribat a la final, i no allò per casualitat, sinó que s'ho va guanyar, i eren dels equips potents aquella època d'Itàlia, perquè tu podies dir, ostres, lògic seria Itàlia, sempre el Milan, l'Inter o la Juventus, però sí. Aquella època l'equip que fort d'Itàlia era el Sampdoria.
Sampdoria. Uh-huh. Bueno, ara escoltarem el moment de l'entrega de la Copa d'Europa al Futbol Club Barcelona.
Senyor, que parla català i que comandava aquest matí, és a punt de rebre la Copa d'Europa. En aquest moment rep la Copa d'Europa del Santo, i tots els seguidors del Barça que estan vivint aquest instant a Wembley no poden deixar contenir un punt d'emoció que ens embarga a tots. Aleixanco la lliura al president del club, al seu costat el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha saludat Aleixanco ara mateix. Mentre els jugadors passen la pilota, l'ha tocada, la copa, Subisereta l'ha rebuda, l'ha deixada Guardiola l'ha deixada cap a l'esquerra, a Goicochea la passa a Mauro, al seu costat Xiqui de Gristany.
Es fa la retransmissió com si fos una jugada del Barça. Ara escoltes, sí, això, mira, i escoltar, això no és una entrega de copa.
Però sinó, vaig escoltar això, mira, vaig a fer un programa d'avui, perquè són moments que... I després no parlem més a Barcelona, la celebració de Canaletes.
Sí, home, era lògic, això... perquè a aquella època el Barça... Bueno, a l'època d'en Cruyff sí que ja es va acostumar a celebrar les quatre lligues, abans una recopa i un altre títol. Però, esclar, portava molt de temps que no se
guanyava res. No anàvem a Canaletes.
Ah, acostumat ara a aquestes últimes èpoques Guardiola... que cada any se celebra alguna cosa, bueno, i també ara últimament també, sempre hi ha alguna cosa a celebrar, des de fa tota una colla d'anys, però abans era de tant en tant les celebracions del Barça.
Hi ha totes les poblacions de Catalunya, Girona, penso que la plaça Catalunya ho feia, no?
Sí, Girona se sol celebrar a la plaça Catalunya.
I aquí l'Escala, a la plaça. Uh-huh. A partir de la temporada que ve ja no es dirà Copa d'Europa, sinó la Champions League, Lliga de Champions, de Campions. La pilota d'or va ser pel jugador holandès Marco van Basten. Uh-huh. I el dia 21, l'endemà, l'arribada de la zona amb la Copa d'Europa, primer la van fer l'ofrena a la Verge de la Mercè, a la Basílica de la Mercè. Ara ja no es fa.
Bueno, és que hi ha... Això és, és conflictiu.
Sí, però clar, hi ha jugadors...
Hi ha jugadors que... d'altres religions.
Ja dic, bueno, no es fa.
I suposo que algú, esclar... Per què ho han de fer amb la religió catòlica i no fan amb la religió protestant?
Mentre hi havia casaus, anàvem allà. Després, a la plaça de Sant Jaume, ple a petar de seguidors del Blaugranes, al Palau de la Generalitat, amb el president Jordi Pujol, president del Barça Núñez, parlaments d'en Cruyff i tots els jugadors. I escoltarem una cosa que va dir un jugador que es diu Guardiola.
Ciutadans de
Això fa recordar l'època d'en Tarradellas.
Sí, com va arribar en Tarradellas a Catalunya.
Doncs pues això li va...
Ja sóc aquí, ja la tenim aquí.
Pues aquestes paraules d'en Guardiola va ser, bueno, el més emocionant que va passar en la plaça de Sant Jaume. Després travessen la plaça, se'n van a l'Ajuntament i dona la casualitat que l'alcalde Pasqual Maragall no va ser absent degut en el retard a l'hora de vindre des de Londres degut als problemes que va haver-hi amb els vols xàrsters. Molts seguidors no van poder arribar a bandes. No obstant, al seu lloc, el mestre de cerimònia va ser Lluís Armet, primer tinent d'alcalde. Continuem. El dia 24, partits de lliga de la primera divisió, en la 36a jornada, va anar a jugar al Barça al camp del Valladolid. Resultat, Valladolid 0, Barça 6. Estoig, Nadal i Koeman, tots dos de penal, en Koeman va marcar dos gols cada un. Aquí, l'Espanyol va guanyar a casa davant del Mallorca per 3-2. El més principal d'aquesta jornada va ser a la segona divisió, que es va disputar l'última jornada. Els resultats de l'equip catalans van ser Bilbao Athletic 1, Sabadell 2, Betis 1, Palamón 0, Avilés 1, Barça B 1, Compostela 3, Lleida 2 i Figueres 2, Sestao 0. En la classificació final, primer va ser el Celta amb 53 punts i 15 positius, puja a primera divisió directament, i el Rayo Vallecano també, 48 punts i 10 positius, i el tercer va ser el Figueres amb 47 punts i 9 positius que promociona. Igual que el Betis va quedar també amb 46 punts i 8 positius i fent la promoció. I el Lleida, cinquè, en 43 punts i 5 positius. El Barça B va quedar en setena posició amb 41 punts. El Sabadell en novena posició amb 38 punts. El Palamós, quinzena posició amb 35 punts. I baixen a segona B, Sestao, Màlaga, Avilés i Les Palmes. La promoció no es va disputar encara fins que no s'acabessin els partits de la primera divisió.
La promoció d'aquestes... a més, el Figueres tenia molt bon equip, sí. L'any d'Alessandro, entrenador, i amb en Tito Vilanova i en Toni, el que va ser més porter, que estava cedit de l'Espanyol, que era el porter del Figueres, i d'altres que formaven...
Un gran equip.
Un gran equip que hagués pogut pujar, en altres circumstàncies, amb dos candidats a pujar a primera divisió.
Sí, sí.
Ha sigut el primer gironí que hagués estat a primera divisió. Ara mal viu el Figueres a tercera divisió, però aquella època eren dels punters.
Ara a tercera divisió. Això està a baix de tot.
Està colista.
Bueno, el dia 24, tot és de port. Ciclisme, Giro d'Itàlia. Tinc temps?
Sí, vinga, fem aquesta última i ja...
75a edició del Giro d'Itàlia que va disputar entre el 24 de maig i el 14 de juny amb un recorregut de 21 etapes i 3.843 quilòmetres. Franco Sciocciglioli, guanyador de l'edició anterior, sortia com un dels favorits, junt amb Claudio Chiappucci i Miguel Indurain, dos dels més importants corredors de la panorama internacional d'aquell temps. Hem de dir que a la segona etapa en línia, Indurain es feia amb la maglia rosa després de produir-se un tall en els últims quilòmetres. I des d'aquí, de la segona etapa fins al final de la carrera del Giro, no va deixar de ser líder de la cursa. Va ser primer en totes les etapes que es van disputar. En la tercera etapa hi havia una contrarrellotge que va guanyar Indurain. En la novena etapa es va produir la primera gran selecció. Franco Sicily va ser un dels més perjudicats al perdre quasi 3 minuts i mig a la meta. I en les etapes de muntanya no va haver grans diferències. Indurain va controlar la cursa en tot moment sense donar ni un segon als seus rivals. I en l'última etapa, una contrarrellotge llarga de 66 quilòmetres, en final a Milà, Indurain va guanyar amb una gran diferència i va arribar a doblar a Chiappucci, que havia sortit 3 minuts abans. Així que Indurain va ser el primer corredor que guanyaria el Giro d'Itàlia. La classificació general, Miguel Indurain, en 103 hores, 36 minuts, 8 segons, segons Chiappucci, a 5 minuts 2 segons, Franco Sicily a 7 minuts 16 segons. La classificació per punts va guanyar Mario Cipollini, Indurain va quedar segon. Claudio Chiappucci va guanyar el Premi de la Muntanya, Miguel Indurain la classificació de l'Intergiro i per equips de l'equip italià Carrera, que va ser el guanyador.
Molt bé, doncs amb aquesta notícia del Giro acabem ja el que han donat les històries per al dia d'avui, d'aquest any 92.
Bastant agradables.
Sí, que encara ens queden més històries que explicar. Molt bé, doncs, Paco, canviem de tercio, com es vol dir.
Me tinc que despedir, que si...
Ja te despediràs al final, perquè ara tenim...
Espera't,
no t'acomiadis encara.
No.
Posem una... una cortina, perquè és clar, t'hauries d'acomiadar dues vegades i això no quedaria gaire
bé. No quedaria bé, sí, no, sí, quedaria tota gaire. La raó, Joan.
Doncs mica, obrim ja les nostres línies, que els recordem, que són les...
El telèfon és el 972-77-1000.
Per una banda.
I la... el wifi.
No, el wifi no. El wifi, no tindrem la contrasenya del wifi, perquè algú encara vindria per aquí i ens l'agafaria.
Bueno,
el WhatsApp.
El WhatsApp és el 627-40-53-99.
Ah, molt bé.
El wifi no.
El wifi no podem pas dir, eh?
Perdoneu-me, els oients, però...
No podem pas dir el wifi, que malament aniria, si haguéssim el wifi.
Hem de riure una mica.
Exacte, exacte.
Bé,
potser algun dia el direm, el wifi, però de moment encara no el podem dir.
No, no es pot dir.
Pot dir.
No,
queda,
mai.
Queda en secret, això.
Bueno, és el sorteig de del dècim de loteria.
Tenim ja com...
Set trucades.
Set participants. Sí. I el nombre que juguem és el...
40.969.
Aquests que ha de tocar, eh? Sí. Sempre diem que ha de tocar, però hi ha maneres que toquen, però sempre hi ha aquella esperança.
La llista comença per Francesc Cayol, número 1, 2, Montserrat Colomeda, el número 3, Manolita González, número 4, Miquel Colomeda, el número 5, Carmen Moriscot, número 6, Dolors Casadevall, i el número 7, la Fina Sabrià.
Molt bé.
Esperem les trucades...
Perquè recordem que demà a aquesta hora farem ja el sorteig d'aquest dècim i ja coneixerem el guanyador i a partir ja de divendres ja tornarem a obrir la llista per ja el següent número de loteria, sempre per gentilesa de l'anxova milionària. Que recordem que l'anxova milionària ja disposa de números de loteria, els números de loteria que cada vegada arriben més aviat. I sembla que tenim ja una trucada que li anem a donar la benvinguda.
Hola.
Doncs no.
No.
No. No devia ser per aquí. No devia ser per aquí.
Ah. Bueno.
Tenim encara... Tenim els números.
Encara tenim temps.
Encara tenim temps de... Com deia, doncs, la xava milionària que ja disposa... Ara. Ara. A veure si hi ha sort aquesta vegada. Vinga.
Sí. Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Vostè qui és?
La Francisca.
Francisca, què més?
Francisca Cayol. Sí. Una de les habituals sempre... en els sortejos que fem a Ràdio L'Escala.
Sí.
Doncs, Francisca, tens el número 8.
Molt bé.
Eh?
Molt bé.
Demà gràcies. Escolta aquesta hora, el sorteig.
Sí.
Aviam si hi ha sort.
Vale, Francisca. Molt bé, merci.
Vinga, tu per trucar.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu. Això per una banda, i ens anem a l'altra banda, aviam si també és una trucada.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Qui és vostè?
Soc Dolors Llos.
Dolors Llos. Deixa'm apuntar això. Ui, tens la tele encesa, no?
Sí. Ens sentim en retard per la televisió.
De la televisió. Dolors, tens el número 9.
El número 9?
Què et sembla?
Te va bé, no?
Te va bé? Te va bé?
Oh, i tant que sí. Tots els números van...
Molt bé, perfecte. Aviam, esperem que hi hagi sort.
Vale, moltes gràcies.
A tu per trucar.
Adéu. Bon dia.
Bon dia. Bé, tornem a deixar les
línies obertes.
Les línies obertes per si algú encara acceptaríem ja
no
una
WhatsApp,
la última.
No hi ha cap WhatsApp.
WhatsApp no. WhatsApp n'hem tingut un aquest dematí que ja l'hem contestat.
Sí.
I de moment no. Tinc aquí la pantalla oberta per anar donant números. El que passa que si algú dona un WhatsApp a la tarda segurament li donem el número l'endemà al dematí. Però no es preocupi que nosaltres pel WhatsApp també donarem número. I mentre siguem aquí, tinguem la pantalla oberta i el telèfon, també irem donant. El que passa és que hi ha moments que ens envien whatsapps i no hi som, per això els contestem sempre l'endemà. Molt bé, doncs, Paco, hem de deixar-ho ara sí, aquí. No, ara sí que a la teva despedida clàssica, perquè sense ella ja no seria el mateix.
Bé, amics de la ràdio, mentre esteu preparant el dinar, per menjar-lo després, que tingueu un bon dinar i un bon profit, tant a casa com en els restaurants. Amics, fins a la setmana que ve, que parlarem de trens.
Molt bé, és veritat, la setmana que ve de trens. Doncs Paco, ho deixem aquí.
Sí.
I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu, amics.
Tot allò que comença, tant se val, com diu la cançó, de comiat té un final. Nosaltres ho deixem aquí. Ho deixem ara amb l'informatiu que ens portarà a l'Abel. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció i demà hi tornem. Adéu-siau. Ja ho sabeu, ja ho sabeu, tot allò que comença té un final. Tot allò que comença, ja ho sabeu.
és única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts.